Y siquiera me encontró. Recuerdo todavía.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'Audiència Nacional anul·la 3 anys d'investigació del cas Tsunami, deixant així a l'aire la imputació de Carles Puigdemont, Marta Rovira i Rubén Wagensberg, entre altres. Maria Pagès.
La decisió s'ha pres perquè la pròrroga de la instrucció decretada pel jutge l'estiu de 2021 es va fer fora de termini. Marina Roig és l'advocada de Marta Molina, qui va interposar el recurs.
Hi ha tota una sèrie d'investigats en el procediment que, aplicant aquesta resolució de l'Audiència Nacional, haurien d'acabar automàticament exclosos del procediment. I després hi ha fet una sèrie d'investigats que venien sent investigats amb anterioritat ja el 29 de juliol de 2021. El jutjat haurà de dictar ara la resolució que correspongui de decidir arxivar o continuar el procediment respecte de tots, només amb el material que tingui l'entitat de com a màxim la data del 29 de juliol de 2021.
Condemnat a 35 anys de presó, el violador d'Igualada per agressió sexual a una menor que va estar a punt de morir assassinada.
Des de la defensa de la noia, Miquel Samper, el seu advocat considera la pena exemplar i que establirà jurisprudència. Els fets van passar el 2021 quan la noia tornava a casa després d'assistir a una festa.
La sentència és molt contundent. 35 anys de presó per aquest tipus de delictes, crec que probablement estem davant d'un precedent únic i el primer a tot l'estat espanyol i, per tant, ja podem dir que és una sentència que, sense cap mena de dubte, generarà jurisprudència.
Educació demana tranquil·litat als professors que encara no han estat assignats pel curs vinent i afegeix que ha estat per problemes tècnics.
Un centenar de persones s'han concentrat aquest dilluns a les portes del departament en contra de l'endarreriment en les adjudicacions d'estiu i la política han dit que consideren que està fent. Des del departament, la directora general d'Educació demana calma i assegura que ja estan resolent els problemes.
És un problema tècnic, per això els tècnics ens estan demanant aquest temps, però el resoldrem. Per tant, el primer missatge és absoluta tranquil·litat. Tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant pel curs que ve.
En cultura, el Deltebre Dansa arranca avui.
Un festival d'arts en moviment i circ contemporani creat i dirigit pel ballarí i coreògraf català Roberto Oliván, que s'allargarà fins al 21 de juliol.
Delta.cat, Diana Mar.
Escoltem Roberto Oliván, creador i director artístic de Deltebre Dansa.
Continua la seva formació perquè hi creuen completament que el que fem aquí és extensió professional d'alt nivell que fa continuar la seva formació.
I en esports, Jordi Cervantes, Diego Ocampo, segona part.
El tècnic gallec ha estat presentat com a nou entrenador del Baxi Manresa, en la que serà la seva segona etapa dirigint a l'equip del Baixes. Ocampo, que arriba per substituir a la banqueta Pedro Martínez, ja va entrenar els manresans el 2018 i va ser un dels artífexs per assolir l'ascens de l'Alé Port a la Lliga CB.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Està sent un dilluns de força calor i sobretot de molta xafogor. Ha anat pujant la humitat a moltes comarques. I aquesta mateixa calor també ha desembocat en algunes tempestes que, de fet, a hores d'ara descarreguen sobretot al nord de la Catalunya central, entre el Solsonès i el Berguedà, on més aigua s'hi està recollint, amb alguna pedregada, sempre locals. I també aquestes immediates hores, algun xàfec arribarà a caure en algunes comarques de Lleida, sobretot cap a l'altiplà de la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, cap a la Noguera o a l'Alt Urgell, algun ruixat molt localitzat al Pirineu gironí i a la resta de contrades més sol que no pas núvols amb aquesta humitat i aquesta xafogó. En vista el dimarts, poques possibilitats de tempesta, alguns núvols matinals una mica més gruixuts cap a l'Ebre i sobretot farà més calor que avui. El vent de Garbí anirà bufant amb ganes a Girona, això dispararà la temperatura demà en aquelles contrades i també el vent bufarà amb més ganes al Pla de Lleida. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Bali. Doncs, de moment, destacar aquesta hora un tram de lentitud amb aturades de l'AP7 entre Papiol i Sant Cugat. El motiu, un camió variat de fa estona aquesta tarda. Ara ja s'està acabant de retirar, però encara hi ha un carril tallat preocupat en sentit nord. Afecta sobretot de retruc a la B23, entre Molins de Rei i el Papiol, també amb lentitud aturades en aquest cas per enllaçar amb la P7 i anar en sentit Girona. A la resta de vies destacarem la C7 de Terrassa, un parell de quilòmetres, en sentit Manresa, també la C58 de Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona, o amb lentitud l'autovia 2, la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà, en direcció a la zona franca. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'Audiència Nacional anul·la 3 anys d'investigació del cas Tsunami, deixant així a l'aire la imputació de Carles Puigdemont, Marta Rovira i Rubén Wagensberg.
L'Audiència ha invalidat tota la investigació feta pel jutge García Castellón al cas Tsunami des de juliol del 2021. La decisió s'ha pres perquè la pròrroga de la instrucció decretada pel jutge a l'estiu de 2021 s'hauria d'haver decretat abans que acabés la instrucció llavors en vigor i, en canvi, García Castellón ho va fer 3 dies més tard, per tant, fora de termini. Així les coses quedaria anul·lat el pas del tribunal d'assumir la investigació per terrorisme a Puigdemont o Rovira, entre d'altres, i només podria continuar pels primers investigats que formaven part del cas Bolov. Així ho creu Marina Roig, l'advocada de la defensa de Marta Molina, una de les investigades, i que és qui va presentar el recurs.
Hi ha tota una sèrie d'investigats en el procediment que, aplicant aquesta resolució de l'Audiència Nacional, haurien d'acabar automàticament exclosos del procediment. I després hi ha tota una sèrie d'investigats que venien sent investigats amb anterioritat ja al 29 de juliol de 2021. El jutjat haurà de dictar ara la resolució que correspon i de decidir arxivar o continuar el procediment respecte de tots, només amb el material que tingui l'entitat de com a màxim la data de 29 de juliol de 2021.
Entre les diligències que passen a ser invalidades hi ha les peticions d'informes del jutge a la Seguretat Aèria Europea, els informes mèdics sobre la mort del turista francès a l'aeroport del Prat i diversos informes de la Guàrdia Civil que han servit per sostenir les seves imputacions als suposats membres del Tsunami Democràtic. Ara, des de la defensa de Marta Molina, es valora si avançar-se o no a la decisió del jutge.
Hem de valorar si nosaltres ens avancem a la resolució del jutjat i demanem, ja nosaltres som proactius i demanem o un arxiu del procediment o una limitació de la investigació, o esperem que el jutge dicti la resolució per correspondre.
Doncs García Castellón haurà de decidir si manté la causa oberta sense aquestes diligències ni cap prova nova, o bé si decreta l'arxivament de les investigacions. Sí, el cas que sigui, el jutge només es podrà basar en els resultats de les diligències que va ordenar abans del 29 de juliol de 2021.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En successos, l'altre titular del dia, condemnat a 35 anys de presó, el violador d'Igualada, per agressió sexual a una menor que va estar a punt de morir assassinada. Des de la defensa de la noia, Miquel Samper, el seu advocat, considera la pena exemplar i que establirà jurisprudència. Els fets van passar el 2021, quan la noia tornava a casa després d'assistir a una festa. Albert Güell.
En concret, el condemna a 15 anys per agressió sexual amb penetració i ús d'objecte contundent i a 20 anys menys un dia per intent d'assassinat. A més, li aplica l'agreujant per traïdoria i discriminació per raó de gènere. L'advocat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Samper, ha expressat la seva satisfacció per la decisió del tribunal, que considera que ha estat exemplar i que establirà jurisprudència.
La sentència és molt contundent. 35 anys de presó per aquest tipus de delictes. Crec que probablement estem davant d'un precedent únic i el primer a tot l'estat espanyol, i per tant ja podem dir que és una sentència que, sense cap mena de dubte, generarà jurisprudència.
Els fets van passar la nit de la Castanyada del 2021, quan la noia tornava a casa després d'assistir a una festa.
També s'investiguen 3 presumptes agressions sexuals aquesta matinada a l'entorn de la Festa Major de Polinyà.
Entre les víctimes hi ha una menor d'edat. Els Mossos tenen obertes de moment 2 investigacions i una tercera pendent de presentar denúncia. L'Ajuntament del municipi ha condemnat les agressions.
Mor ofegat un home de 73 anys en una piscina comunitària de Mont-roig del Camp, al Baix Camp.
El telèfon d'emergències ha rebut l'avís passades les 11 del matí. El veïnat l'ha intentat socórrer en un primer moment, però finalment ha estat impossible reanimar-lo.
I encara en la crònica de successos, operació dels Mossos d'Esquadra, Barcelona i Mataró contra un grup especialitzat en robatoris a l'interior de vehicles en aparcaments. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Mataró és un dels 2 escenaris on aquest dilluns ha tingut lloc un operatiu policial en contra d'un grup criminal que es dedicava a robar a l'interior de vehicles. Segons ha avançat el CASO, l'actuació, liderada per la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de l'Eixample i que ha comptat amb agents de l'Arro, ha començat a primera hora del matí. S'han fet entrades i escorcolls a la zona de la Meridiana, a la ciutat comtal. Pel que fa a la capital del Maresme, TV Mataró ha pogut confirmar que l'operació ha tingut lloc a la ronda President Tarradellas, al barri de Cerdanyola, tal com detalla El Caso, hi hauria diversos detinguts. Els arrestats estan acusats de pertànyer a una organització criminal que es dedicava a robar objectes de l'interior de vehicles estacionats en aparcaments públics i privats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un cop havien sostret el botí, el venien.
De la crònica internacional aquest dilluns estem pendents de França i de l'aliança d'esquerres del Nou Front Popular que ha sorprès tothom en la segona volta de les eleccions legislatives celebrades ahir en imposar-se sobre l'extrema dreta del reagrupament nacional que partia com a favorit per esdevenir la primera força de les, a l'Assemblea Nacional. Després que els ultres guanyessin la primera volta, el cordó sanitari s'ha imposat en la segona.
L'aliança d'esquerres amb 182 escons s'ha situat com a primera força seguida del bloc de centre liderat pel president Emmanuel Macron, que ha quedat segon amb 168 seients. El partit de Marine Le Pen ha acabat finalment tercer amb 143 representants. Les eleccions d'ahir, però, deixen un escenari de difícil governabilitat en què cap dels blocs té majoria. De moment, el president Macron no ha acceptat la dimissió del seu primer ministre, Gabriel Attal, a l'espera de veure com van les negociacions entre els partits a l'Assemblea Nacional.
A la Catalunya Nord són conscients que han donat la nota discordant en aquesta segona volta amb la victòria un cop més de l'extrema dreta a totes quatre circumscripcions. Tot i això, els resultats no els han sorprès gens perquè consideren que aquest ja és un fenomen històric i sociològic. Helena Puigdueta.
Amb aquests termes s'ha expressat a la xarxa Pere Manzanares, regidor d'Europa Ecologistes als Verds a l'Ajuntament d'Elna, que situa la llavor d'aquest triomf discordant a l'exili algerià de l'any 62. Tot i haver revalidat la seva hegemonia a la Catalunya Nord, el cert és que a Perpinyà el reagrupament nacional de Le Pen no ha obtingut tants bons resultats com en anteriors comicis. Manzanares ho atribueix a la feina que la França insubmisa de Jean-Luc Mélenchon ha fet als barris més populars.
Arran de l'arribada dels refugiats d'Algèria l'any 62, s'ha cristal·litzat un vot d'extrema dreta i el fet que la situació econòmica sigui més dura, més difícil a Catalunya Nord que a la resta dels francès, això doncs s'ha sumat a tots uns recels de la política tradicional.
L'afectació d'aquesta victòria no fa preveure cap canvi a nivell educatiu, cultural o en l'ús del català al Departament dels Pirineus Orientals. Sobretot, explica aquest regidor ecologista, perquè el poder local hi té poca competència. És l'estat francès qui regeix sobre aquests àmbits.
En la crònica política, però a Catalunya, les negociacions entre Esquerra i el PSC avancen a bon ritme. Ho ha dit la portaveu republicana, Raquel Sanz, que veu possible un acord d'investidura, però reitera que les bases tindran l'última paraula. Sara Torremocha.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sanz, ha assegurat que les negociacions amb els socialistes avancen amb bon ritme i que veu possible arribar a un acord per finals de juliol.
Es veu predisposició per part de les dues parts, sense que això pressuposi que hi ha res tancat. Si no hi ha un bon acord, doncs difícilment tindrà el vot favorable de la militància.
Esquerra ha deixat clar que les negociacions estan sent estrictament amb PSC i no amb Comuns. El seu portaveu, Joan Mena, però insistia en una aliança amb els republicans i socialistes.
Som conscients, no, de la responsabilitat que tenim tots i totes quan anem a un acord progressista on estiguem presents tant el Partit Socialista com Esquerra Republicana com els Comuns, o anem a una repetició electoral que gairebé ningú vol, no? I jo crec que la majoria del poble de Catalunya també descarta.
Pel que fa als cartells que vinculaven els germans Maragall amb l'Alzheimer, Esquerra Republicana espera tancar el cas aquest divendres amb l'informe del responsable de compliment que es donarà a conèixer a l'executiva i al Consell Nacional. Raquel Sanz ha insistit a la transparència i la independència del procés d'investigació del cas, pel que demà declararà l'exdirector de Comunicació del partit, Tolomoya.
Pel que fa a les negociacions, pels populars no seria cap problema una repetició electoral. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat avui des del Parlament català que estan preparats. Marc Pijoan, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El líder dels populars ha denunciat que el Partit Socialista ignora i humilia els votants no independentistes i ha criticat que els socialistes estan fent un cordó sanitari a Catalunya.
Ellos han elegido, los socialistas, nada con el Partido Popular y los constitucionalistas catalanes y todo con el separatismo. El muro que quiere levantar el señor Sánchez en toda España es la otra cara de la moneda del cordón sanitario que padecemos en Cataluña.
Feijóo ha garantit que el seu partit està preparat per una possible repetició electoral. El dirigent popular també ha aprofitat per reclamar als socialistes que ajudi els populars catalans a tenir un senador per designació autonòmica per Catalunya i que quan el 2019 el PSC va proposar Miquel Iceta per ser president del Senat, els populars li van donar suport, però no els independentistes.
Notícies en xarxa.
En plana econòmica, Grífols tanca l'IBEX 35 remuntant quasi un 10% respecte a les darreres jornades i tot plegat després que la Comissió del Mercat de Valors n'hagi suspès la cotització a primera hora davant una possible adquisició d'accions per part d'un fons d'inversions.
El Consell d'Administració es va reunir ahir de manera extraordinària després de rebre una petició de Brookfield Partners per iniciar el procés. La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha decidit aquest matí, abans d'obrir la borsa, suspendre la negociació d'accions de la farmacèutica davant la intenció de la família i el fons de capital de risc d'adquirir totes les accions. Finalment, cap a les 12 s'ha aixecat la suspensió i han arribat a cotitzar per sobre dels 10,80 euros, però finalment han tancat en 9,80. La intenció de la gestora de capital de risc i la família fundadora és fer-se en tot el capital social de Grífols.
Comissions Obreres vaticina una tardor calenta si no s'assoleix un acord en la reducció de la jornada laboral i no es desbloqueja la negociació dels convenis col·lectius sectorials pendents.
El sindicat, que aquest migdia ha fet una concentració de protesta davant la seu de Foment de Treball a Barcelona, demana valentia al govern central i acusa la patronal d'apostar per un model econòmic caduc.
David Navarro.
El bloqueig en la negociació per a la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja podria provocar una tardor de manifestacions si abans la patronal no mou fitxa. La negociació a 3 amb la participació del govern central no avança i Comissions Obreres diu que la rebaixa horària portaria a la creació de nous llocs de treball. Segons ha explicat el secretari general del Sindicat de Catalunya, Javier Pacheco, la mesura afectaria a 2 milions de treballadors catalans.
Plantejar que no és possible articular una reducció de jornada en aquest país perquè podem enfonsar l'economia com la van enfonsar al seu dia amb el salari mínim interprofessional, com deien que la teníem que enfonsar amb els contractes indefinits i la reforma laboral. En aquest sentit, li volem dir clarament a la patronal, vostès, amb les fórmules que s'han articulat mitjançant el diàleg social, estan guanyant més diners que mai.
Els sindicats s'han mobilitzat davant la seu de Foment del Treball per protestar per la falta d'avenços en la negociació de la reducció horària. També ho ha fet pel bloqueig en la negociació de 3 convenis sectorials, el de les empreses químiques, el de les càrniques i el del sector tèxtil, que afecten a més de 100.000 treballadors.
Més coses. Un centenar de persones s'han concentrat a les portes del Departament d'Educació aquest dilluns en contra de l'endarreriment en les adjudicacions d'estiu i la política ha dit que consideren que està fent.
Els sindicats educatius denuncien que els prop de 19.000 nous funcionaris que el curs vinent han de començar el període de pràctiques no poden accedir les places sol·licitades, ja que aquestes s'han cobert amb perfils perfilats, que són aquells que decideixen les direccions. Des del Departament, la directora general d'Educació, Dolors Colell, demana tranquil·litat i assegura que tot es deu a problemes tècnics que ja s'estan resolent.
És un problema tècnic, per això els tècnics ens estan demanant aquest temps, però el resoldrem. Per tant, el primer missatge és absoluta tranquil·litat. Tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant pel curs que ve. Per tant, aquest és el missatge, tranquil·litat. Nosaltres treballem perquè això sigui possible el més aviat possible, però de cap manera pensem que es pugui perjudicar ningú.
Més coses, segons ha pogut saber la xarxa, un centenar d'adolescents són atesos cada any a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona per una addicció i 6 de cada 10 per un abús de les pantalles.
A l'estiu augmenta el risc d'addicció perquè s'incrementa el temps lliure. Per això els especialistes adverteixen de les múltiples conseqüències i apel·len a la responsabilitat dels pares i mares.
Maite Polo.
Els videojocs, les xarxes socials, les apostes, les compres i el sexe són el que enganxa els nois i noies que entren a Sant Joan de Déu demanant ajuda acompanyats de les seves famílies per superar l'addicció a les pantalles. Són 65 cada any, la majoria nois, i entre un 80 i un 95% presenten un altre trastorn mental i fa temps que intenten ensortir-se'n. La psicòloga de la Unitat de Conductes Addictives de l'Adolescent de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Helena Flores, ha explicat a la xarxa en quin estat arriben.
Dormen de dia i viuen de nit, alimentaris, amb un trastorn de pica tot el dia o falta de nutrients i d'alimentació, falta d'higiene, veiem abandonaments i fracassos escolars.
Per evitar l'abús de les pantalles cal acompanyar els fills i filles adolescents, sobretot amb el canvi d'hàbits a l'estiu. El tractament per desenganxar-se de les pantalles és individualitzat. Pot durar de 3 mesos a 1, 2 o més anys.
I els bombers afronten la nova campanya amb la previsió de trobar-se amb incendis cada cop més violents i amb més facilitat de propagació. Es tracta dels incendis de sisena generació que, entre altres motius, són causa del canvi climàtic. David Benito.
Els bombers preparen una nova campanya amb la mirada posada als incendis de sisena generació. La gran intensitat i la facilitat de propagació són les característiques principals d'aquests incendis. És la realitat que cada cop més pot passar i un dels motius és el canvi climàtic. Marta Miralles és sotsinspectora dels bombers.
Degut al canvi climàtic, presenten comportaments molt més enllà de fora de capacitat d'extinció, també per com interaccionen en l'atmosfera.
A Catalunya encara no s'han produït cap incendi d'aquestes característiques, Tot i això, els bombers han detectat incendis d'un comportament extrem. La presència de grans columnes de fum que interaccionen amb l'incendi és un dels indicadors.
Que és la columna, com més llarga és, més vent genera, més descensos d'aire extremadament calent i sec que venen cada vegada de més amunt, i això facilita l'incendi respirar i tindre comportaments extrems.
La sequera estructural que viu Catalunya manté l'alerta dels bombers aquesta campanya, tot i les pluges d'aquestes últimes setmanes.
Moment per la cultura i per el Deltebre Dansa, que arranca avui.
Un festival d'arts de moviment i circ contemporani creat i dirigit pel ballarí i coreògraf català Roberto Olivan, que s'allargarà fins al 21 de juliol.
Delta.cat, Diana Mar.
Un any més, el Festival Deltebre Dansa aposta pels tallers professionals que comptaran amb la participació de 250 ballarins d'arreu del món i una programació artística amb més de 30 espectacles de dansa i circ contemporani. Així, entre el 8 i el 21 de juliol, professionals de la dansa d'arreu del món tornaran a citar-se a Deltebre i que enguany vindran des d'una cinquantena de països diferents. Escoltem Roberto Olivan, creador i director artístic de Deltebre Dansa.
Continua la seva formació perquè hi creuen completament que el que fem aquí és extensió professional d'alt nivell que fa continuar la seva formació.
Més enllà de la formació per a professionals, també hi ha una aposta pels cursos d'iniciació que permet al públic local no professional introduir-se en el món de la dansa.
I encara un darrer punt, el món del periodisme està de dol per la mort d'Enric Sopena als 79 anys.
Nascut a Barcelona i format a la Universitat de Navarra, Sopena va treballar amb molts mitjans de comunicació com la desapareguda Com Ràdio.
Durant 4 anys vaig tenir l'honor de ser director d'una xarxa d'emissores municipals, és a dir, de Com Ràdio. Quan vaig començar aquesta nova etapa en la meva vida professional, feia poc que la Com havia estat posada en marxa. Vaig procurar dinamitzar al màxim aquest projecte radiofònic i consolidar-lo.
Al llarg de la seva carrera, Enric Sopena també va treballar a la cadena SER, a La Vanguardia, al Periódico, al desaparegut Diari de Barcelona i a Radio Televisió Espanyola, on va exercir càrrecs de direcció, a més de crear el mitjà El Plural.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Baxi Manresa presenta l'entrenador Diego Ocampo. El gallec liderarà un projecte amb els canvis en el que serà la seva segona etapa al Congost. Jordi Givert, Ràdio 010.
Una presentació que s'ha fet esperar a causa dels compromisos del mateix Ocampo com a seleccionador de República Txeca. Tot i que la plantilla estarà completament renovada de cara a la següent temporada, el nou entrenador del bàsquet Manresa ha dit que la filosofia de joc no canviarà i que l'equip estarà per sobre de les individualitats. Ocampo ha recordat a la seva anterior etapa a Manresa el 2018, quan va aconseguir l'ascens a la Lliga ACB. Ha explicat que aquesta segona oportunitat que li ha ofert el club es un reto personal para él.
Lo que me presentó el Baxi Manresa y Xevi es un reto personal para mí. Es más que profesional, es personal por muchas cosas que no tiene sentido ni ir al pasado ni al presente porque el pasado está, pero es un reto volver aquí y ayudar al club pues a crecer, pero sobre todo a ser muy competitivo, que es lo que es el Baxi Manresa.
El primer test per al nou Manresa de Diego Campos serà a finals d'agost al torneig de Sant Julià de Vilatorta, on s'enfrontarà precisament al València Bàsquet de Pedro Martínez, el seu predecessor a la banqueta del nou Congost.
Diego Campo també ha explicat quines són les seves idees de cara al nou curs.
Bueno, vender la moto es muy fácil. Te puedo decir aquí que vamos a correr y defender y todo eso. Lo que me gustaría es ser coherente. Es decir, lo que se dice, hacerlo. Entonces, para empezar, a los jugadores, cuando los intentamos reclutar, hablamos con ellos, o los jugadores que ya están aquí, sabe lo que exige la afición del Manresa. Y la afición de Manresa exige que se juegue por y para ellos. O sea, el que venga aquí a jugar para él mismo, esté equivocado, no jugará.
En futbol, Joan Laporta s'ha mostrat confiat a poder arribar en breu al fair play econòmic que persegueix el Barça i que podria permetre afrontar fitxatges mitjançant la norma 1-1, que permet gastar el mateix que s'ha ingressat. Un mecanisme que podria ajudar a abordar el fitxatge de Nico Williams, un dels futbolistes més desitjats, tal com ha explicat Laporta en una entrevista a Catalunya Ràdio.
El Deco doncs, està treballant en aquest sentit, fer les incorporacions que han comentat amb el Hansi Flick, i espero doncs, que ens donin bones notícies, perquè el que és cert és que al Barça doncs, hem recuperat aquest pes específic que tenia el Barça en el món del futbol i fa doncs, que els jugadors cada cop doncs, que el Barça s'interessa per ells, doncs, els veus que estan il·lusionats, no?
El president blaugrana també en aquesta entrevista creu que en breu es podria arribar a aquesta fita que donaria més marge econòmic.
Avui per avui sí, i ja et dic, és el resultat d'una feina que s'ha fet durant tots aquests anys per arribar a aquest punt, i podríem, evidentment, doncs, fer front a un fitxatge d'aquest nivell.
L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la portera canària Paula Cova, de 18 anys, que arriba procedent de l'AEM i signa per dues temporades. L'entitat blanquiblava presenta demà la nova entrenadora, Sara Monforte. El futbol català, l'Atlètic Lleida, ascendit a tercera, ha confirmat que Gabri García serà l'entrenador per a la propera temporada. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Nascut l'any 1979, García compta amb una àmplia trajectòria com a jugador i com a entrenador. Com a futbolista professional en actiu, va cobrir bona part de la seva carrera al Futbol Club Barcelona i va jugar també a l'Ajax d'Amsterdam. Com a entrenador va començar a exercir immediatament després de retirar-se com a futbolista, iniciant la seva trajectòria a les banquetes com a tècnic assistent del Futbol Club Barcelona. Després va dirigir 2 anys el juvenil blaugrana abans de retornar al Futbol Club Sion. Així, el Futbol Club Andorra i la Unió Esportiva Olot van ser les seves dues anteriors experiències abans d'incorporar-se al Lleida en la temporada 21-22. Ara, tal com va avançar UAU Lleida Ràdio la setmana passada, Gabri García aterra a l'Atlètic Lleida.
La Federació Espanyola de Natació ha donat a conèixer la llista de convocats del combinat masculí i femení que disputarà els Jocs Olímpics. El femení, dirigit per Miki Oca, hi hauran 11 de 13 jugadores catalanes. I en el masculí, a la selecció masculina, a banda del seleccionador barceloní David Martín, 7 dels 13 jugadors seran catalans. I en hoquei patins, el tècnic del Noia, Pere Bàries, i del Palau, Ivan Sanz, han estat escollits millors entrenadors de la temporada.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
I ara no vull parlar-ne d'aquells contes d'amor i fades que inventava per poder perdre el nord i ser aquell que guardava 2.000 secrets entre coixins. I no sóc qui pensaves, i ara no sóc qui pensaves. No m'ho esperava, he trobat la sort, he fet de la vida el meu punt de partida, no sé fer ni we'll be right back.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'Audiència Nacional anul·la 3 anys d'investigació del cas Tsunami, deixant així a l'aire la imputació de Carles Puigdemont, Marta Rovira i Rubén Wagensberg, entre altres. Maria Pagès.
La decisió s'ha pres perquè la pròrroga de la instrucció decretada pel jutge a l'estiu de 2021 es va fer fora de termini. Marina Roig és advocada de Marta Molina, qui va interposar el recurs.
Hi ha tota una sèrie d'investigats en el procediment que aplicant aquesta resolució de l'Audiència Nacional haurien d'acabar automàticament els seus procediments. I després hi ha tot una sèrie d'investigats que venien sent investigats amb anterioritat ja el 21 de juliol de 2021. El jutge haurà de dictar ara la resolució que correspon i de decidir arxivar o continuar el procediment respecte de tots, només amb el material que tingui l'entitat de com a màxim la data del 21 de juliol de 2021.
Condemnat a 35 anys de presó, el violador d'Igualada per agressió sexual a una menor que va estar a punt de morir assassinada.
Des de la defensa de la noia Miquel Samper, el seu advocat considera la pena exemplar i que establirà jurisprudència. Els fets van passar el 2021 quan la noia tornava a casa després d'assistir a una festa.
La sentència és molt contundent. 35 anys de presó per aquest tipus de delictes, crec que probablement estem davant d'un precedent únic i el primer a tot l'estat espanyol i, per tant, ja podem dir que és una sentència que, sense cap mena de dubte, generarà jurisprudència.
Educació demana tranquil·litat als professors que encara no han estat assignats pel curs vinent i afegeix que ha estat per problemes tècnics.
Un centenar de persones s'han concentrat aquest dilluns a les portes del departament en contra de l'endarreriment en les adjudicacions d'estiu i la política han dit que consideren que està fent. Des del departament, la directora general d'Educació, Dolors Colell, demana calma i assegura que ja s'estan resolent els problemes.
És un problema tècnic, per això els tècnics ens estan demanant aquest temps, però el resoldrem. Per tant, el primer missatge és absoluta tranquil·litat. Tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant pel curs que ve.
En cultura, el Deltebre Dansa arranca avui.
Un festival d'arts en moviment i circ contemporani creat i dirigit pel ballarí i coreògraf català Roberto Olivan, que s'allargarà fins al 21 de juliol.
Delta.cat, Diana Mar.
Escoltem Roberto Olivan, creador i director artístic de Deltebre Dansa.
Continuar la seva formació perquè hi creuen completament que el que fem aquí és extensió professional d'alt nivell que fa continuar la seva formació.
I en esports, Jordi Cervantes, Diego Ocampo, segona part.
El tècnic gallec ha estat presentat com a nou entrenador del Baxi Manresa en la que serà la seva segona etapa dirigint a l'equip del Bages. Ocampo, que arriba per substituir a la banqueta Pedro Martínez, ja va entrenar els manresans el 2018 i va ser un dels artífecs per assolir l'ascens de l'Aleport a la Lliga CB.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Està sent un dilluns de força calor i, sobretot, de molta xafogor. Ha anat pujant la humitat a moltes comarques. I aquesta mateixa calor també ha desembocat en algunes tempestes que, de fet, a hores d'ara descarreguen sobretot al nord de la Catalunya central, entre el Solsonès i el Berguedà, on més aigua s'hi està recollint amb alguna pedregada, sempre locals. I també aquestes immediates hores, algun xàfec arribarà a caure en algunes comarques de Lleida, sobretot cap a l'altiplà de la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, cap a la Noguera, o a l'Alt Urgell, algun ruixat molt localitzat al Pirineu gironí, i a la resta de contrades més sol que no pas núvols, amb aquesta humitat i aquesta xafogó. En vista el dimarts, poques possibilitats de tempesta, alguns núvols matinals una mica més gruixuts cap a l'Ebre, i sobretot farà més calor que avui. El vent de Garbí anirà bufant amb ganes a Girona, això dispararà la temperatura demà en aquelles contrades i també el vent bufarà amb més ganes al Pla de Lleida. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, la circulació es manté encara pel que fa a l'autopista P7 en alguns punts amb densitat amb lentitud. Això sí que hem de dir que ha millorat força ràpidament la circulació en com s'ha pogut retirar el camió variat que teníem a la zona de Sant Cugat de la P7. En tot cas, hi ha altres incidències, com en el cas d'obres, en aquesta mateixa autopista més amunt, a la zona de Biure, on a causa d'aquestes obres hi ha dos carrers tallats, aquí hi ha entre 3 i 4 quilòmetres de lentitud amb aturades, això en sentit sud. També, en aquest cas, a la Nacional 260, a l'altura de Peralada, on hi ha hagut un accident, es dona encara pas alternatiu, les aturades però són puntuals en els dos sentits de la marxa. I també destaquem, per últim, la C16 amb lentitud, quilòmetre, quilòmetre i mig, a l'altura de Terrassa i en sentit Manresa. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'Audiència Nacional anul·la 3 anys d'investigació del cas Tsunami, deixant així a l'aire la imputació de Carles Puigdemont, Marta Rovira i Rubén Wagensberg.
L'Audiència ha invalidat tota la investigació feta pel jutge García Castelló en el cas Tsunami des del juliol de 2021. La decisió s'ha pres perquè la pròrroga de la instrucció decretada pel jutge a l'estiu del 2021 s'hauria decretat abans que acabés la instrucció, llavors en vigor, i en canvi García Castelló ho va fer 3 dies més tard, per tant fora de termini. Així les coses, quedaria anul·lat el pas del tribunal d'assumir la investigació per terrorisme a Puigdemont o Rovira, entre d'altres, i només podria continuar pels primers investigats que formen part del cas Bolov. Així ho creu Marina Roig, l'advocada de la defensa de Marta Molina, una de les investigades i que és qui va presentar el recurs.
Hi ha tota una sèrie d'investigats en el procediment que, aplicant aquesta resolució de l'Audiència Nacional, haurien d'acabar automàticament exclosos de procediments. I després hi ha tota una sèrie d'investigats que venien sent investigats amb anterioritat ja el 29 de juliol de 2021. El jutjat haurà de dictar ara la resolució que correspongui de decidir arxivar o continuar el procediment respecte de tots, només amb el material que tingui l'entitat de com a màxim la data de 29 de juliol de 2021.
Entre les diligències que passen a ser invalidades hi ha les peticions d'informes del jutge a la Seguretat Aèria Europea, els informes mèdics sobre la mort del turista francès a l'aeroport del Prat i diversos informes de la Guàrdia Civil que han servit per sostenir les seves imputacions als suposats membres de Tsunami Democràtic. Ara, des de la defensa de Marta Molina, es valora si avançar-se o no a la decisió del jutge.
Hem de valorar si nosaltres ens avancem a la resolució del jutjat i demanem, ja nosaltres som proactius i demanem o un arxiu del procediment o una limitació de la investigació, o esperem que el jutge dicti la resolució que correspongui.
Sigui com sigui, García Castellón haurà de decidir si manté la causa oberta sense aquestes diligències, ni cap de nova, o bé si decreta l'arxivament de les investigacions. Sigui el cas que sigui, el jutge només es podrà basar en els resultats de les diligències que va ordenar abans del 29 de juliol de 2021.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En successos, l'altre titular del dia, condemnat a 35 anys de presó, el violador d'Igualada per agressió sexual a una menor que va estar a punt de morir assassinada. Des de la defensa de la noia, Miquel Samper, el seu advocat considera la pena exemplar i que establirà jurisprudència. Els fets van passar el 2021, quan la noia tornava a casa després d'assistir a una festa. Albert Güell.
En concret, el condemna a 15 anys per agressió sexual amb penetració i ús d'objecte contundent i a 20 anys menys un dia per intent d'assassinat. A més, li aplica l'agreujant per traïdoria i discriminació per raó de gènere. L'advocat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Samper, ha expressat la seva satisfacció per la decisió del tribunal, que considera que ha estat exemplar i que establirà jurisprudència.
La sentència és molt contundent. 35 anys de presó per aquest tipus de delictes, crec que probablement estem davant d'un precedent únic i el primer a tot l'estat espanyol, i per tant ja podem dir que és una sentència que, sense cap mena de dubte, generarà jurisprudència.
Els fets van passar la nit de la Castanyada del 2021, quan la noia tornava a casa després d'assistir a una festa.
També s'investiguen tres presumptes agressions sexuals aquesta matinada a l'entorn de la Festa Major de Polinyà.
Entre les víctimes hi ha una menor d'edat. Els Mossos tenen obertes de moment dues investigacions i una tercera pendent de presentar denúncia. L'Ajuntament del municipi ha condemnat les agressions.
Mor ofegat un home de 73 anys en una piscina comunitària de Mont-roig del Camp, al Baix Camp.
El telèfon d'emergències ha rebut l'avís passades les 11 del matí. El veïnat l'ha intentat socórrer en un primer moment, però finalment ha estat impossible reanimar-lo.
I encara en successos, cop de la Policia Nacional contra la falsificació de roba en una macrooperació a Catalunya amb ramificacions a Tarragona. Hi ha 10 detinguts.
S'han intervingut 65.000 articles, més de 10 tones de material esportiu, que tindrien un valor d'11 milions d'euros si es vengués a preu de marca. L'operació segueix oberta i no es descarten noves detencions.
Tarragona Ràdio.
Es tracta de roba esportiva falsificada, un material relacionat amb els diversos esdeveniments en marxa o que arribaran en breu, com són l'Eurocopa de Futbol o els Jocs Olímpics de París. L'operació, de la qual han donat tots els detalls en una roda de premsa a Tarragona, va arrencar a Madrid, però s'ha anat ramificant. La Policia Nacional, al conjunt de Catalunya, ha dut a terme 8 actuacions a Tarragona, les Borges del Camp o Barcelona, però especialment a Lloret, Blanes i Cabrera de Mar. Carlos Prieto, delegat del govern a Catalunya, recorda que són delictes molt greus, amb múltiples repercussions.
El dinero del crimen organizado se mueve siempre, por hablar también de delitos de blanqueo de capitales.
El comissari Agustín Juan Vázquez, cap de la Brigada de Delinqüència Especialitzada, explica que estan més a prop de donar amb el punt de distribució d'aquests productes a Europa, de la mà d'altres cossos policials.
Estamos trabajando por organizaciones internacionales, Europol, OLAF, para intentar determinar el punto de distribución en Europa, porque está llegando de China a otro punto.
L'operació segueix oberta i es preveuen més detencions a Catalunya i Espanya.
De la crònica internacional, aquest dilluns estem pendents de França i de l'aliança d'esquerres del Nou Front Popular, que ha sorprès tothom en la segona volta de les eleccions legislatives, celebrades ahir, en imposar-se sobre l'extrema dreta del reagrupament nacional, que partia com a favorit per esdevenir la primera força a l'Assemblea Nacional. Després que els ultres guanyessin la primera volta, el cordó sanitari s'ha imposat en la segona.
L'aliança d'esquerres, amb 182 escons, s'ha situat com a primera força seguida del bloc de centre, liderat pel president Emmanuel Macron, que ha quedat segon amb 168 seients. El partit de Marine Le Pen ha acabat finalment tercer amb 143 representants. Les eleccions d'ahir perdeixen un escenari de difícil governabilitat en què cap dels blocs té majoria. De moment, el president Macron ha acceptat la dimissió del seu primer ministre, Gabriel Attal, a l'espera de veure com van les negociacions entre els partits a l'Assemblea Nacional.
A la Catalunya Nord són conscients que han donat la nota discordant en aquesta segona volta, amb la victòria un cop més de l'extrema dreta a totes quatre circumscripcions. Tot i això, els resultats no els han sorprès gens, perquè consideren que aquest ja és un fenomen històric i sociològic. Helena Puigdubeta.
Amb aquests termes s'ha expressat a la xarxa Pere Manzanares, regidor d'Europa Ecologistes als Verds a l'Ajuntament d'Elna, que situa la llavor d'aquest triomf discordant a l'exili algerià de l'any 62. Tot i haver revalidat la seva hegemonia a la Catalunya Nord, el cert és que a Perpinyà el reagrupament nacional de Le Pen no ha obtingut tants bons resultats com en anteriors comicis. Manzanares ho atribueix a la feina que la França insubmisa de Jean-Luc Mélenchon ha fet als barris més populars.
Arran de l'arribada dels refugiats d'Algèria l'any 62, s'ha cristal·litzat un vot d'extrema dreta i el fet que la situació econòmica sigui més dura, més difícil a Catalunya Nord que a la resta de l'estat francès, això doncs s'ha sumat a tots uns recels de la política tradicional.
L'afectació d'aquesta victòria no fa preveure cap canvi a nivell educatiu, cultural o en l'ús del català al Departament dels Pirineus Orientals. Sobretot, explica aquest regidor ecologista, perquè el poder local hi té poca competència. És l'estat francès qui regeix sobre aquests àmbits.
Encara en la crònica política, però a Catalunya les negociacions entre Esquerra i el PSC avancen a bon ritme, ho ha dit la portaveu republicana Raquel Sans, que veu possible un acord d'investidura, però reitera que les bases tindran l'última paraula. Sara Torremocha.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sans, ha assegurat que les negociacions amb els socialistes avancen amb bon ritme i que veu possible arribar a un acord per finals de juliol.
Es veu predisposició per part de les dues parts, sense que això pressuposi que hi ha res tancat. Si no hi ha un bon acord, doncs difícilment tindrà el vot favorable de la militància.
Esquerra ha deixat clar que les negociacions estan sent estrictament amb PSC i no amb Comuns. El seu portaveu, Joan Mena, però insistia en una aliança amb els republicans i socialistes.
Som conscients, no, de la responsabilitat que tenim tots i totes quan anem a un acord progressista on estiguem presents tant el Partit Socialista com Esquerra Republicana com els Comuns, o anem a una repetició electoral que gairebé ningú vol, no? I jo crec que la majoria del poble de Catalunya també descarta.
Pel que fa als cartells que vinculaven els germans Maragall amb l'Alzheimer, Esquerra Republicana espera tancar el cas aquest divendres amb l'informe del responsable de compliment que es donarà a conèixer a l'executiva i al Consell Nacional. Raquel Sans ha insistit a la transparència i la independència del procés d'investigació del cas, pel que demà declararà l'exdirector de Comunicació del partit, Tolomoya.
Encara pel que fa a les negociacions, pels populars no seria cap problema una repetició electoral. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat avui des del Parlament de Catalunya que estan preparats. Marc Pijuan, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El líder dels populars ha denunciat que el Partit Socialista ignora i humilia els votants no independentistes i ha criticat que els socialistes estan fent un cordó sanitari a Catalunya.
Ellos han elegido, los socialistas, nada con el Partido Popular y los constitucionalistas catalanes y todo con el separatismo. El muro que quiere levantar el señor Sánchez en toda España es la otra cara de la moneda del cordón sanitario que padecemos en Cataluña.
Feijóo ha garantit que el seu partit està preparat per una possible repetició electoral. El dirigent popular també ha aprofitat per reclamar als socialistes que ajudi els populars catalans a tenir un senador per designació autonòmica per Catalunya i que quan el 2019 el PSC va proposar Miquel Iceta per ser president del Senat, els populars li van donar suport, però no els independentistes.
Notícies en xarxa.
En plana econòmica, Grífols tanca l'IBEX 35, remuntant quasi un 10% respecte a les darreres jornades, i tot plegat després que la Comissió del Mercat de Valors n'hagi suspès la cotització a primera hora davant una possible adquisició d'accions per part d'un fons d'inversions.
El Consell d'Administració es va reunir de manera extraordinària després de rebre una petició de Brookfield Partners per iniciar el procés. La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha decidit aquest matí, abans d'obrir la borsa, suspendre la negociació d'accions de la farmacèutica davant la intenció de la família i el fons de capital de risc d'adquirir totes les accions. Finalment, cap a les 12 s'ha aixecat la suspensió i han arribat a cotitzar per sobre dels 10,80 euros, però finalment han tancat en 9,80. La intenció de la gestora de capital de risc i la família fundadora és fer-se amb tot el capital social de Grífols.
I Comissions Obreres vaticina una tardor calenta si no s'assoleix un acord en la reducció de la jornada laboral i no es desbloqueja la negociació dels convenis col·lectius sectorials pendents.
El sindicat, que aquest migdia ha fet una concentració de protesta davant de la seu de Foment de Treball a Barcelona, demana valentia al govern central i acusa la patronal d'apostar per un model econòmic caduc.
David Navarro.
El bloqueig en la negociació per a la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja podria provocar una tardor de manifestacions si abans la patronal no mou fitxa. La negociació a 3 amb la participació del govern central no avança i Comissions Obreres diu que la rebaixa horària portaria a la creació de nous llocs de treball. Segons ha explicat el secretari general del Sindicat de Catalunya, Javier Pacheco, la mesura afectaria 2 milions de treballadors catalans.
Plantejar que no és possible articular una reducció de jornada en aquest país perquè podem enfonsar l'economia com la van enfonsar el seu dia amb el salari mínim interprofessional, com deien que la teníem que enfonsar amb els contractes indefinits i la reforma laboral. En aquest sentit, li volem dir clarament a la patronal, vostès, amb les fórmules que s'han articulat mitjançant el diàleg social, estan guanyant més diners que mai.
Els sindicats s'han mobilitzat davant la seu de Foment del Treball per protestar per la falta d'avenços en la negociació de la reducció horària. També ho ha fet pel bloqueig en la negociació de 3 convenis sectorials, el de les empreses químiques, el de les càrniques i el del sector tèxtil, que afecten a més de 100.000 treballadors.
Més coses. Un centenar de persones s'han concentrat a les portes del Departament d'Educació aquest dilluns en contra de l'endarreriment en les adjudicacions d'estiu i la política, ha dit, que consideren que està fent.
Els sindicats educatius denuncien que els prop de 19.000 nous funcionaris que el curs vinent han de començar el període de pràctiques no poden accedir a les places sol·licitades, ja que aquestes s'han cobert amb perfils perfilats, que són aquells que decideixen les direccions. Des del Departament, la directora general d'Educació, Dolors Colell, demana tranquil·litat i assegura que tot es deu a problemes tècnics que ja s'estan resolent.
És un problema tècnic, per això els tècnics ens estan demanant aquest temps, però el resoldrem. Per tant, el primer missatge és absoluta tranquil·litat. Tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant pel curs que ve. Per tant, aquest és el missatge, tranquil·litat. Nosaltres treballem perquè això sigui possible el més aviat possible, però de cap manera pensem que es pugui perjudicar ningú.
I el Mercat de la Boqueria ha estat l'escenari de la presentació de la primera edició de la Gastrocaça Roquetes, que se celebrarà a aquesta localitat del Baix Ebre el 5 d'octubre. Una edició on es vol maridar la caça cinegètica i la gastronomia d'aquestes peces caçades. José Gallardo.
La caça major és una caça necessària per evitar l'explosió demogràfica dels cabirols, porcs senglars, llebres i ànecs que fan malbé els conreus, però tanmateix molts d'aquests exemplars acaben llançant-se a les escombraries i això se li afegeix que els caçadors no tenen relleu generacional. És per això que neix Gastrocaça Roquetes, una cita que es farà el 5 d'octubre i que plegarà a part dels millors xefs i restauradors de Catalunya per fer plats basats en la carn de caça. Escoltem a Jesús Gómez, director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica de les Terres de l'Ebre de la Generalitat.
Entenem que en estos moments tenim excedent de carn de caça, especialment perquè seria porc senglar a les Terres de l'Ebre, i és veritat que tenim una necessitat d'això traduir-ho gastronòmicament, perquè també entenem gastronòmicament té un grandíssim valor i, per tant, esta era una mica la idea.
La presentació s'ha completat amb una demostració de Rafael Múria, xef del restaurant Quatre Molins de Cornuller de Montsant, amb dos plats basats en la carn de llebre i cabirol.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten al Prat Ràdio i Ràdio Montblanc.
Al Prat, la manca d'habitatge està impulsant el canvi d'usos de locals de planta baixa que inicialment estaven previstos per fer comerç, magatzem, oficina o aparcaments i convertir-los en habitables. Segons fonts municipals, en els darrers anys s'ha registrat un increment d'aquestes operacions. Concretament, entre la primavera del 2022 i la del 2024, l'Ajuntament porta aprovades, refusades o en tràmit 32 sol·licituds per canvi d'ús, la gran majoria de les quals han prosperat. En la majoria de casos, un local esdevé un habitatge, però també hi ha alguns que, degut a la seva mida, es transformen en dos o fins i tot tres pisos.
A Montblanc l'Ajuntament celebra haver rebut una subvenció de 3 milions d'euros per rehabilitar l'antiga església de Sant Francesc. Oriol Pellissó, alcalde de Montblanc.
És un projecte transversal i que tothom hi ha de participar, hi ha de ser una cosa que tothom n'estigui orgullosa, que no volem que sigui un projecte invasiu, que és a dir, la part digital serà molt important perquè no ens interfereixi durant l'any en les altres activitats que es puguin celebrar a l'església.
Amb la subvenció concedida, el govern començarà a treballar en la redacció del projecte i el termini d'execució de les obres finalitza el març del 2026.
Moment per la cultura i pel Deltebre Dansa, que arranca avui.
Un festival d'arts en moviment i circ contemporani creat i dirigit pel ballarí i coreògraf català Roberto Olivan, que s'allargarà fins al 21 de juliol.
Delta.cat, Diana Mar.
Un any més, el Festival Deltebre Dansa aposta pels tallers professionals que comptaran amb la participació de 250 ballarins d'arreu del món i una programació artística amb més de 30 espectacles de dansa i circ contemporani. Així, entre el 8 i el 21 de juliol, professionals de la dansa d'arreu del món tornaran a citar-se a Deltebre i que enguany vindran des d'una cinquantena de països diferents. Escoltem Roberto Olivan, creador i director artístic de Deltebre Dansa.
Continuar la seva formació perquè hi creuen completament que el que fem aquí és extensió professional d'alt nivell que fa continuar la seva formació.
Més enllà de la formació per a professionals, també hi ha una aposta pels cursos d'iniciació que permet al públic local no professional introduir-se en el món de la dansa.
I el món del periodisme està de dol per la mort d'Enric Supena, als 79 anys.
Nascut a Barcelona i format a la Universitat de Navarra, Supena va treballar amb els mitjans de comunicació com la desapareguda Com Ràdio.
Durant 4 anys vaig tenir l'honor de ser director d'una xarxa d'emissores municipals, és a dir, de Com Ràdio. Quan vaig començar aquesta nova etapa en la meva vida professional, feia poc que la Com havia estat posada en marxa. Vaig procurar dinamitzar al màxim aquest projecte radiofònic i consolidar-lo.
Al llarg de la seva carrera, Enric Supena també va treballar a la cadena SER, a La Vanguardia, al Periódico, al desaparegut Diari de Barcelona i a Ràdio Televisió Espanyola, on va exercir càrrecs de direcció, més de crear el mitjà El Plural.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Baxi Manresa ha presentat l'entrenador Diego Campo. El gallec liderarà un projecte amb molts canvis en el que serà la seva segona etapa al Congost. Ràdio 010, Jordi Givert.
Una presentació que s'ha fet esperar a causa dels compromisos del mateix Ocampo com a seleccionador de República Txeca. Tot i que la plantilla estarà completament renovada de cara a la següent temporada, el nou entrenador del bàsquet Manresa ha dit que la filosofia de joc no canviarà i que l'equip estarà per sobre de les individualitats. Ocampo ha recordat a la seva anterior etapa a Manresa el 2018, quan va aconseguir l'ascens a la Lliga ACB. Ha explicat que aquesta segona oportunitat que li ha ofert el club es un reto personal para él.
Lo que me presentó el Baxi Manresa y Xevi es un reto personal para mí. Es más que profesional, es personal por muchas cosas que no tiene sentido ni ir al pasado ni al presente porque el pasado está, pero es un reto volver aquí y ayudar al club pues a crecer, pero sobre todo a ser muy competitivo, que es lo que es el Baxi Manresa.
El primer test per al nou Manresa de Diego Campo serà a finals d'agost al torneig de Sant Julià de Vilatorta, on s'enfrontarà precisament al València Bàsquet de Pedro Martínez, el seu predecessor a la banqueta del nou Congost.
Confiat a poder arribar en breu al fair play econòmic que persegueix el Barça i que podria permetre afrontar fitxatges mitjançant la norma 1-1, que permet gastar el mateix que s'ha ingressat. El president blaugrana, en una entrevista a Catalunya Ràdio, creu que en breu es podria arribar a aquesta fita que donaria més marge econòmic.
Avui per avui sí. I ja et dic, és el resultat d'una feina que s'ha fet durant tots aquests anys per arribar a aquest punt i podríem, evidentment, doncs, fer front a un fitxatge d'aquest nivell.
En hoquei patins, Sant Hipòlit ha tancat el pavelló municipal, el que utilitza el Club Patí Voltregà, per risc de l'esfondrament. La decisió per ara és provisional, però tot fa pensar que l'equipament haurà de clausurar-se definitivament a causa de les deficiències estructurals que ha arrossegat des de fa anys. El nou FM, Arnau Jaumira.
El tancament de moment és temporal.
Aquesta setmana, tècnics de la Diputació i del Consell Català de l'Esport de la Generalitat han de visitar les instal·lacions i determinar si s'hi pot fer alguna actuació que en permeti l'obertura o si, en l'opció que es considera més probable, el tancament es converteix en definitiu. De moment, les activitats d'estiu que es feien al pavelló s'han reubicat o bé a la pista del pavelló 2 o bé en altres pavellons de la comarca, com és el cas de Folgueroles. En l'escenari d'un tancament definitiu, des de l'Ajuntament i el Club Patí Voltregà, el principal usuari de les instal·lacions, plantegen que els equips d'hoquei lliga masculí i femení del Voltregà juguin a la segona pista, però caldria que la federació l'homologués. Caldria també buscar noves alternatives per poder acollir totes les activitats que es fan al pavelló durant la temporada.
Encara en hoquei patins, el tècnic del Noia, Pere Bàries, i el del Palau, Ivan Sanz, han estat escollits millors entrenadors de la temporada a la Parlem Hockey Lliga i a l'Hockey Lliga Iberdrola, respectivament. Curiosament, tots dos tècnics han tancat una etapa als seus clubs aquest curs. I en waterpolo, la Federació Espanyola de Natació ha donat a conèixer la llista de convocats del combinat masculí i femení que disputarà els Jocs Olímpics. El femení, dirigit per Miqui Oca, hi haurà 11 de 13 jugadores catalanes. Judit Forca, Laura Ester, Maica García, Bea Ortiz i Paula Leitón, de l'Astralpul Sabadell, Ani Espart, de la Solim Mataró, Martina Tarré, Paula Crespí, Nona Pérez i Helena Ruiz, del Club Natació Sant Andreu, i Isabel Piralcova, del Terrassa. Pel que fa a la selecció masculina, a banda del seleccionador barceloní David Martín, 7 dels 13 jugadors seran catalans.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Notícies en xarxa.